Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Milions d'euros per parar el cop. Aquesta és la dotació del pla de xoc contra la Covid-19 a Sabadell, uns diners que han de servir per reactivar l'economia local i per fer front a les necessitats socials derivades de la pandèmia. L'alcaldessa Marta Ferrés diu que aquests diners s'han de poder mobilitzar com més aviat millor.
No és un pla d'actuació municipal, no és un pla de mandat, no pretén ser de tot això, només pretén ser un pla de mesures de xoc per fer front a la situació de la pandèmia. Val? Per tant, d'aquí que sigui molt concret en el temps, per tant, que la idea és que es pugui tancar, ara ho veureu en el calendari, que es pugui tancar abans de marxar a l'estiu, que es pugui començar ja a implementar i, per tant, que també tingui una data de finalització, és a dir, entenent que és realment per activar, com deia, la ciutat després del cop.
La partida més gran és per la lluita contra l'atur i les mesures per afavorir la recuperació de les empreses. 3 milions i mig d'euros. Acció Social comptarà amb una inversió molt similar, al voltant dels 3 milions. El govern ha confirmat que els diners sortiran del superàvit municipal i del reajustament de les partides de cada àmbit. S'espera que el pla de xoc pugui rebre el vistiplau del ple municipal abans del mes de juliol.
Titulars.
Les dades de la Fundació Jaume Bofill sobre la segregació escolar a les ciutats són preocupants. Sabadell ha de millorar la detecció d'alumnat vulnerable, ja que ara mateix és el 47% de primària i el 36% a secundària, lluny del 30% dels infants catalans que es troben en risc de pobresa. Escoltarem el cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació, el sabadellenc Joan Cuevas, per saber les línies a seguir per reduir aquesta segregació. I als esports tindrem bones notícies del Centre d'Esport Sabadell Juvenil, que sí que puja de categoria. I també coneixerem el nou entrenador del Sabadell Nord, Pablo Becerril, qui encara manté la incertesa i la conseqüent angoixa sobre el seu ascens, és el Creu Alta Sabadell en vol. Tot això i molt més fins a 8:15 del vespre amb la companyia del Roger Benet.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 21 graus ara mateix al centre de Sabadell, amb un cel principalment assolellat, tot i que encara ens creu algun núvol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat en conjunt, amb nuvolositat més abundant i compacta al Pirineu i al Prepirineu, així com al final del dia a la meitat oest. En aquests punts s'espera precipitació d'intensitat entre feble i moderada i no es descarta també a altres punts de muntanya de la meitat nord del país. A més, podrà anar acompanyada localment de tempesta i no es descarta també de calamar-se. La temperatura serà lleugerament més alta i es mourà entre 20 i 25 graus al litoral i al prelitoral i entre 17 i 22 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, encara hi haurà inestabilitats i s'espera precipitació a qualsevol punt al llarg del dia, de matinada sobretot a la meitat nord i durant la tarda a la meitat oest, especialment a punts del prelitoral central i sud. En general serà d'intensitat entre feble i moderada i localment anirà acompanyada de tempesta i és probable que també de calamar-se. A banda, és possible que a la tarda els ruixats siguin localment forts a punts del prelitoral central i sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la circulació, entre les principals vies que menen a la nostra ciutat o de sortida de la mateixa, no cal destacar cap incidència remarcable. Tot i així, si heu d'agafar el cotxe, ja ho sabeu, tranquil·litat. L'Ajuntament ha presentat un pla de xoc per fer front a l'impacte del coronavirus a la ciutat. Tindrà un pressupost de gairebé 8 milions d'euros i preveu tirar endavant més de 300 accions. La idea del govern local és presentar el text els pròxims dies a la ciutat per aprovar-lo abans del mes de juliol. Entre les partides més destacades hi ha prop de 3 milions d'euros que aniran a actuacions per la protecció de les persones. També es preveu una gran inversió de 3 milions i mig d'euros per reactivar l'activitat econòmica i comercial. Alhora es plantegen canvis en la mobilitat, ampliant espais per a vianants i donant prioritat a les bicicletes en l'eix central. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una de les prioritats del govern local en aquest pla de xoc que s'acaba de presentar serà la inversió per les prestacions d'urgència social. En un primer moment, l'Ajuntament havia incrementat la partida social en 274.000 euros, però ara se n'hi sumarà 500.000 més. També seran importants les ajudes pel pagament de lloguers i hipoteques. L'Ajuntament preveu invertir 300.000 euros en prestacions directes per a les persones més vulnerables. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat que l'ajuda vol que sigui immediata.
Sí, en aquells casos on realment hi ha un risc immediat de poder perdre l'habitatge, i que sigui un suport, en aquest cas seria un suport puntual. Falta allò al final la lletra petita, però la idea seria doncs, crear aquesta línia específica al marge de les prestacions d'urgència doncs, per temes d'alimentació de subministraments, poder dotar-la amb aquesta part pel pagament de lloguers i d'hipoteques.
També augmentaran les ajudes pels programes de lleure a les persones amb discapacitat i els recursos per garantir les activitats educatives i de lleure. Les dues partides sumaran 240.000 euros. Pel que fa a la reactivació econòmica, podem dividir les actuacions en tres eixos: ocupació, activitat econòmica i comerç local. Es vol crear un programa per acreditar l'experiència professional dels treballadors que no tenen titulació. També es vol millorar la formació i les eines per buscar feina, ho explica el portaveu del govern, Pol Gibert.
Cal potenciar tota la part online de formació també digital. Evidentment, en aquesta línia també volem doncs, desenvolupar una nova aplicació que pugui facilitar el contacte entre empreses i candidats al lloc de treball, i això també va acompanyat d'una fira virtual d'ocupació i d'un fòrum de bones pràctiques, perquè també volem detectar quines empreses en aquest context estan creant ocupació i també poder-les potenciar perquè en creïn encara més i saber per què estan creant elles i altres no i poder potenciar aquest tipus d'activitats.
En l'àmbit econòmic, el pla de xoc estudia flexibilitzar els criteris per facilitar la implantació de noves activitats econòmiques a la ciutat, per exemple, canviant els usos dels locals. També es relaxarà el pagament de tributs i es fomentarà la recuperació comercial de locals buits. També es vol distribuir un directori dels comerços locals tant en línia com en paper. Són accions que se sumen a les presentades els últims dies, com ara l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants o la millora en els terminis de pagament de proveïdors. Un tercer bloc rellevant és en l'àmbit de la mobilitat. Prop d'1 milió d'euros anirà a parar a la via pública. La majoria, 600.000 euros, per intensificar les tasques de neteja, però 200.000 per augmentar l'espai per a vianants i prioritzar el pas de les bicicletes a l'eix central. La principal novetat és que els carrers Bonaigua, al nord, Tres Creus, al centre, i el passeig dels Almogàvers al sud augmentaran les seves voreres.
Finalment, també reforçaran les ajudes al sector cultural, ja que des de l'inici de la pandèmia s'han anul·lat prop de 800 espectacles i activitats. En el mateix sentit, augmentaran les subvencions per la promoció de l'esport, així com l'atenció a les dones, ja que les denúncies per violència masclista han caigut un 50% durant aquest període de confinament. L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat d'on sortiran els diners.
Hi ha una part molt important que sortirà d'una nova modificació pressupostària, per tant, del superàvit de l'Ajuntament. Hi ha una part que surt, això està també en alguns casos detallat en el document, hi ha una part més petita que surt de les pròpies accions que els departaments han reconduït, per tant, pressupost que ja tenen i que recondueixen, hi ha una part molt important doncs, que ve d'aquest superàvit.
El pla de xoc serà presentat els pròxims dies als grups polítics i les entitats de la ciutat. Es podran fer propostes fins que el pla sigui portat al ple municipal per la seva aprovació. Es preveu que rebi el llum verd abans del juliol.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell forma part del grup de 44 municipis catalans amb més segregació escolar. Així ho recull l'últim informe de la Fundació Jaume Bofill, que s'ha presentat avui. La ciutat ha experimentat una millora en els darrers 5 anys, però tot i això, els índexs de segregació primària es mantenen al 40%, mentre que secundària són del 36%. Unes xifres que, segons la Fundació, podrien tornar a anar a l'alça a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La Fundació Jaume Bofill avisa que la concentració d'alumnat vulnerable en centres educatius amb menys recursos es podria tornar a greujar arran de la crisi sanitària actual. Una de les raons és que la preinscripció s'ha de fer majoritàriament en línia i aquestes famílies disposen de poques eines digitals. A més, els efectes econòmics derivats de la pandèmia augmenten la seva mobilitat per problemes amb l'habitatge. Una barreja que farà que moltes d'aquestes famílies acabin matriculant els seus fills fora de termini, amb la qual cosa acabaran triant els centres on queden places, escoles i instituts que acaben sent els menys demandats perquè compten amb menys recursos o amb projectes educatius menys atractius. Joan Cuevas és cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació Bofill.
En els últims cursos s'han acabat obrint aules en centres que tenen molta fama o que tenen projectes educatius potents, i això està ajudant a una certa polarització de l'alumnat, no? I, per tant, aquí hauríem de veure d'intentar, una vegada més, que centres que potser no tenen tanta fama, però contribuir a acompanyar-los, dotar-los de més recursos, perquè quan una família hagi d'escollir, no descarti tant centres i vulgui únicament un únic centre.
A Sabadell es dona aquesta circumstància, però també el fet que la ciutat no estigui detectant a tots els alumnes que realment es troben en situació de vulnerabilitat. Segons Cuevas, el curs 2018-2019, Sabadell només va comptabilitzar un 6,6% d'alumnes vulnerables de tots els matriculats a P3, una xifra que, al seu parer, és molt baixa, perquè a Catalunya 3 de cada 10 infants es troben en risc de pobresa. El cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació Bofill creu que és una de les línies a millorar d'ara en endavant, i és que d'això depèn el futur dels alumnes, però també de la resta de la societat.
La segregació implica un cost molt alt per aquests mateixos alumnes, per les famílies i fins i tot pel país, no? Cal recordar la dada que molts estudis apunten que sabem ja que de mitjana l'alumnat que va, l'alumnat vulnerable, que va amb més alumnat vulnerable, quan acaba la seva escolarització als 15 anys, queda equivalent 2,5 anys menys d'escolarització. Són gairebé 3 anys menys d'escolarització en els seus resultats educatius.
Per combatre la segregació, la Fundació planteja 6 accions, entre les quals hi ha fixar criteris homogenis per a la detecció de l'alumnat vulnerable, reservar més places per a aquest alumnat, habitualment són 2 per grup, i mantenir-la com a mínim fins al setembre.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Primera intervenció d'una residència de gent gran de Sabadell per part de la Generalitat. Es tracta de la residència Cerdà i Salvany, situada al carrer Sant Joan, en ple centre de la ciutat. De forma provisional passarà a ser gestionada per la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons ha comunicat el Departament de Salut. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta residència és una de les que va desinfectar l'exèrcit i on també van actuar la setmana passada els bombers. Ara mateix té un centenar de residents, una 50ena per sota de la seva capacitat arran d'una planta tancada per obres. La Cerdà i Salvany ha estat una de les que ha registrat més casos de coronavirus entre els seus usuaris. Des de la residència, però, ha lamentat a Ràdio Sabadell que les proves PCR no hagin arribat al centre fins un mes després de l'esclat de la pandèmia i quan ja havien aparegut diversos casos sospitosos de Covid-19. Amb aquesta ja són una dotzena les residències de gent gran intervingudes per la Generalitat arreu de Catalunya. En paral·lel, la Fiscalia té oberta una investigació per aclarir si la gestió en els geriàtrics ha estat la correcta. Cal recordar que la delegada de residències al Vallès Occidental, Sònia Mariscal, apuntava ahir al Cafè de la Ràdio que no hi ha hagut una mala praxi i que els contagiats i víctimes mortals a les residències són fruit de la mateixa virulència del virus.
Un virus que se segueix desplomant entre els ingressats al Taulí, baixant fins als 81, 9 menys que ahir. D'aquesta manera, les dades s'aproximen a les del 17 de març, a l'inici del decret de l'estat d'alarma, quan hi havia hospitalitzades a Sabadell 72 persones.
La xifra d'ingressats d'avui queda molt lluny dels 638 assolits amb el pic de la pandèmia el 3 d'abril passat. Pel que fa als atesos a la unitat de cures intensives, n'hi ha 12, una xifra que es manté estable des del 7 de maig. A més, és mínima si tenim en compte que hi van arribar a haver 70 persones ingressades a la UCI el 9 d'abril passat. Des de l'inici de la pandèmia han superat la Covid-19 1.429 persones a Sabadell i n'han perdut la vida 343, una en les últimes 24 hores. Al conjunt de l'Estat s'han registrat 506 nous casos positius des d'ahir, 67 més que el dia anterior. Així mateix, també han perdut la vida pel virus 217 persones. Tot i això, també segueixen creixent les altes, amb 2.551 en les últimes 24 hores, xifra que també suposa un ascens de 708 respecte a dimarts. En total, des que va començar la pandèmia, s'han registrat 27.321 defuncions per la Covid-19 i 229.540 casos confirmats per PCR.
I a la ciutat tenim altres informacions relacionades amb la pandèmia. La cursa solidària Sabadell Corre pels Nens ha quedat ajornada fins al 2021. La cursa s'havia de celebrar el 24 de maig, però a causa de la crisi del coronavirus i l'estat d'alarma, finalment s'ha decidit traslladar fins l'any que ve. Xavi Miralles, periodista sabadellenc, que ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio per explicar com ha superat la Covid-19 després de 10 dies amb símptomes. Miralles ha explicat que els símptomes que ell va patir van ser febrícula i una mica de disnea, és a dir, manca d'aire al respirar durant 10 dies. El periodista ha sigut clar i ha afirmat que no cal tenir por a la malaltia, però sí respecte.
Jo crec que no li hem de tenir potser por al coronavirus, però sí que li hem de tenir el respecte que es mereix, no? Al final, bé, sabem el que està passant, sabem les xifres, per desgràcia, de morts que hi ha, i és una malaltia, en el meu cas, que agradable no ha sigut passar-la. I sobretot, jo quan la vaig passar, els mitjans de comunicació obrien només cada dia, no?, amb la xifra de morts actualitzada, i això fa... És una mica el teu termòmetre, jo crec, anímic, no? Jo sí que vaig haver, a més, de desconnectar-me una mica mediàticament.
Miralles en cap moment va haver d'ingressar a l'hospital i ha donat negatiu en la segona prova PCR que se li ha realitzat. En les últimes 24 hores, la policia municipal ha interposat 12 denúncies a ciutadans per saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma. El nombre total de sancions interposades des de l'inici de la pandèmia a Sabadell ja supera les més de 2.200. Els ciutadans s'enfronten a multes de 600 euros per saltar-se el confinament. La planta de Leroy Merlin a Sabadell demana al govern espanyol que els permeti obrir durant la fase 1, tot i que la botiga tingui més de 400 metres quadrats. El director del centre sabadellenc, Jorge Martí, defensa que compten amb totes les mesures de seguretat per poder garantir una obertura segura.
Aquí las personas que están trabajando, todos los EPIs necesarios, guantes, mascarillas, geles, hemos establecido todas las el PRL que nos han indicado de prevención de riesgos. Hemos establecido también mamparas de protección a la hora del cobro. Se establecen también señalizaciones de 2 metros en línea de cajas y en puntos de consejo.
La botiga ja està oberta des de l'inici del desconfinament, però només atén als clients professionals. Rellinars i Vacarisses, totes dues poblacions del Vallès Occidental, passaran a la fase 1 del desconfinament el pròxim dilluns. Seran les dues primeres poblacions de la comarca que ho facin. Això es deu a que les dues poblacions pertanyen a la regió sanitària de Catalunya Central, tot plegat perquè depèn del Ministeri de Sanitat, que anunciarà avui mateix quines regions passen de fase. I Ferrocarrils de la Generalitat ha registrat un increment de viatgers durant les últimes setmanes. La demanda de les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat s'ha anat recuperant progressivament les darreres setmanes i aquest és el nombre de validacions diàries. Ha estat de 45.700 al dia, xifra un 20% superior respecte a la setmana anterior. Tot i això, el nombre d'usuaris està encara sota mínims, concretament un 86% menys si es compara amb el mateix període de 2019. El coronavirus també ha modificat la gestió de residus de la planta de Can Barba a Terrassa. El Consorci de Residus del Vallès Occidental recull la deixalla de més d'una setantena de residències de gent gran, unes instal·lacions que s'han vist molt afectades per la Covid-19. Per tal d'evitar nous contagis, el Consorci ha creat un circuit exclusiu per les deixalles dels geriàtrics. Helena Molins, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Sanitat va emetre una ordre al Consorci afirmant que les deixalles de les residències de la comarca havien d'anar directament a l'abocador, sense passar per la planta. Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, explica com es realitza la gestió d'aquests residus.
Són diversos camions, que efectuen aquest circuit i es fa una trucada prèvia a la residència per fer el més àgil possible aquesta recollida. El personal de la residència treu el residu al carrer amb bosses ben lligades i les aporta el contenidor que porten els operaris de recollida. I així ningú ha de manipular aquestes bosses.
El coronavirus, per altra banda, també ha aturat durant 15 dies les obres d'ampliació de la planta. López explica com és aquesta planta i quins treballs s'han de fer.
Ens trobem davant d'una planta que es va obrir l'any 2002, que el 2005 s'hi va incorporar unes noves millores per a poder-hi fer metanització i d'això generar-ne electricitat, i a partir d'aquí, fins a aquest any no s'havia posat al dia, i per tant renovem aquesta instal·lació amb aquesta subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya de 4 milions i mig d'euros per, bàsicament, posar-la al dia i adaptar-la a aquestes innovacions tecnològiques.
Sobre nous elements que s'han incorporat a la nostra vida quotidiana arran del coronavirus, López recorda als ciutadans que els guants i les mascaretes s'han de dipositar al contenidor de rebuig, mentre que els envasos de gel hidroalcohòlic van al contenidor groc.
Altres notícies. Més enllà de la Covid-19, la Fiscalia presenta un recurs per a la sortida de la presó de la sabadellenca Carme Forcadell. L'expresidenta del Parlament va sortir de la presó fa 2 dies per reprendre les seves tasques de voluntariat i cuidar la seva mare, gràcies a l'article 100.2. Doncs bé, el Ministeri Públic considera que l'article és excepcional i que s'hauria de fonamentar en un programa de tractament específic pel delicte pel qual l'han condemnat, en aquest cas, la sedició. El jutjat de vigilància penitenciària hauria de resoldre el recurs. I la marató d'estalvi energètic que van dur a terme les biblioteques municipals els permet estalviar entre un 8 i un 10% del consum. Els 7 equipaments sabadellencs es van sumar durant el mes de febrer a la 5a marató de l'estalvi energètic per la lluita contra la pobresa energètica, la qual cosa els ha permès reduir la factura de l'aigua i la llum entre un 8 i un 10%. Entre els 7 equipaments, la diferència del consum d'electricitat respecte a l'any passat ha estat del 13,5%, mentre que la factura de l'aigua ha estat un 8,27% menys.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més enllà de la ciutat i la comarca, el Principat de Catalunya ha registrat en les darreres 24 hores 94 nous ERTO que afecten 723 treballadors més, segons ha informat aquest divendres el Departament de Treball, Afers Socials i Família. Així, des de l'inici de la crisi sanitària per la Covid-19, la Generalitat ha rebut 97.061 expedients que afecten 714.226 persones. I aquest mateix departament finançarà projectes relacionats amb la crisi sanitària per valor de 10 milions d'euros i mig. En concret, donarà cobertura a serveis que estan realitzant o posaran en marxa ajuntaments i consells comarcals sobre persones sense llar, 1 milió d'euros, voluntariat relacionat amb la Covid-19, 1,5 milió d'euros i el reforç del servei d'atenció domiciliària amb 8 milions d'euros. Sabadell s'adreix a la campanya Arxivem la Covid-19, promoguda per l'Associació d'Arxivers de Catalunya i Gestors de Documents. Aquesta iniciativa recull material sobre la pandèmia provocada per aquest virus amb l'objectiu de deixar-ne constància. L'arxiu històric està articulant la proposta a la nostra ciutat, de la mateixa manera que ja ho han fet arxius municipals de 70 municipis catalans. L'objectiu és documentar aquest període i que sigui un testimoni per a les generacions futures. David González, tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell, explica al programa El Cafè que la majoria de nosaltres hem generat material susceptible de ser-ne part. En canvi, de la grip del 1918 no en conservem cap fotografia.
Nosaltres, a través de les nostres xarxes socials, hem comunicat els diferents documents que hem trobat. Però, desgraciadament, no s'ha conservat cap fotografia de Sabadell del que va passar l'any 18. I és un any en què la fotografia, des del punt de vista històric, ja estava bastant, no diria generalitzada, però no era una cosa estranya, diguem-ne, que ja hi havia gent que podia haver fet fotos.
L'arxiver demana als sabadellencs que no infravalorin la seva capacitat de formar part de la campanya. Si voleu participar, només cal que contacteu amb l'arxiu. Es pot enviar el material per correu electrònic o en plataformes tipus WeTransfer o Google Drive. Allà ho recullen tot i després en fan una selecció. Se li fa un tractament arxivístic incorporant-hi una descripció tècnica que consti al repositori. Els tècnics recomanen aplicar un protocol de selecció i enviament. La donació s'acompanya d'un petit text on s'autoritza l'arxiu a utilitzar els documents si no hi ha cap ànim de lucre. L'arxiu ja ha rebut les primeres donacions.
Ja hem rebut les primeres donacions, inclús, no? Doncs de fotografies, doncs, de gent teletreballant des de casa, de videoconferències, pot ser inclús, no sé, com veuen els nens a través del dibuix el tema del confinament, els cartells que s'han fet, que s'han penjat a moltes cases, les fotografies dels aplaudiments dels balcons. Se m'acudeixen molts exemples, però cadascú ho ha viscut a la seva manera, els sanitaris dels hospitals. Molta gent ha tingut la seva pròpia experiència de manera personal i això és el que ens agradaria doncs, poder recollir i conservar amb el pas del temps.
Ràdio Sabadell farà una donació de vídeos i fotografies que són testimoni de com ha explicat la pandèmia a l'emissora.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I en esports, la nova circular emesa per la Federació Espanyola de Futbol ha esvaït tots els dubtes. El juvenil A del Centre d'Esports, campió a Lliga Nacional, ascendeix a Divisió d'Honor. L'error en el comunicat emès fa uns dies havia deixat la fita del conjunt arlequinat penjant d'un fil. En el penúltim escrit es dictaminava que no hi havia ascensos ni descensos en les categories inferiors estatals. La rectificació ha trigat uns quants dies, però tot ha quedat en un ensurt, un fet que agraeix el director esportiu del futbol base del Sabadell, Jaume Milà.
La veritat és que ja et dic, ens vam quedar tots congelats, vam estar fent trucades, vam estar preguntant, vam estar gestionant i al final bueno, hem aconseguit l'objectiu que era el més important.
Amb l'ascens a la butxaca, des de la direcció esportiva, ja s'està treballant amb la confecció de la plantilla de l'any vinent. Milà confia que, tot i que hi haurà força canvis, es podrà dissenyar un equip a l'alçada de la categoria.
El primer que hem d'aconseguir, i amb això estem treballant, com et deia, molt, és tenir un equip competitiu per la categoria, que això és el més important, no? Poder competir cada partit i tenir les teves opcions cada setmana de poder guanyar. Juguis contra el primer o juguis contra l'últim, perquè també sabem que la diferència entre equips alhora, igualment que hi ha molta competició, també és petita, perquè els millors jugadors estan jugant aquesta categoria. Aleshores, el primer objectiu és tenir un equip competitiu i després jo crec que amb el treball la classificació al final serà justa i ens posarà on pertoqui sempre que l'equip sigui competitiu.
D'altra banda, segons Milà, en el club es treballa amb la idea que el Sabadell B, en zona de descens quan la competició es va aturar, seguirà segona catalana. En cas que el filial acabi baixant a tercera catalana, el director esportiu del futbol base, sense voler entrar en detalls, no ha descartat cap escenari. Pablo Becerril és el nou entrenador del Sabadell Nord. 24 hores després de la renúncia de Quico Díaz per motius de salut, l'entitat de Can Oriac ha escollit un vell conegut del futbol sabadellenc perquè comandi el tercer projecte consecutiu a Primera Catalana. Amb només 38 anys, Becerril ja sap que és passar de preferent a Divisió d'Honor Juvenil amb el Mercantil o salvar el filial del Centre d'Esports a Segona Catalana. Precisament aquest va ser la seva última experiència a les banquetes. La seva sortida el juny de l'any passat va aixecar polseguera, tot denunciant 7 mesos sense cobrar. En declaracions Hotel Suís, el tècnic barceloní ha confessat que es va allunyar dels terrenys de joc durant un temps.
Literalment, vull dir, va ser a partir de les vacances del desembre que, bueno, vaig decidir que tornaria a veure algun partit i que, sobretot, els jugadors i entrenadors amics i equips que m'agafessin a prop, també per estar al corrent de la situació del futbol, de com estan els jugadors, de quina evolució tenen i de més, i per la situació, per la possibilitat de tornar, doncs, que no ens agafés desconnectats del tot, però sí, et dic, literalment, 5 mesos sense trepitjar un sol camp de futbol. És a dir, que després de 15 anys també volíem agafar una miqueta de distància i que sí que aquest palon fos real.
La del Sabadell Nord serà la segona experiència de Becerril, la primera catalana. L'anterior va tenir lloc amb l'IA, amb la Vià, la temporada 2016-2017. El Creu Alta Sabadell en vol continua amb l'angoixa de no saber si encara ascendirà a Primera Nacional. Malgrat haver quedat líder de la Lliga Catalana, en total hi ha 14 candidats de totes les territorials, però només 7 vacants. Una controvèrsia que la Federació Espanyola té previst resoldre en assemblea d'aquí un mes. El president creualtenc, Albert Bosch, demana no posar més llenya al foc.
S'ha de reconèixer realment que és una de les decisions que prenguis la decisió que prenguis i hauràs 7 enfadats i 7 contents. I a partir d'aquí jo crec que no s'ha de fer ni una pressió extrema, ni s'ha de deixar que les coses corrin, que les coses vagin fent i que decideixin el que han de decidir.
Bosch confia que s'acabarà produint l'ascens i creu que estan preparats per afrontar-lo.
Nosaltres, per sort, des de fa ja bastant temps, econòmicament, tenim una certa estabilitat que ja ens permetia afrontar-lo i donar el salt nacional. No és l'objectiu que teníem aquest any, però arribats a aquest punt, home, bé que l'agafarem. Això està clar. Per l'altra banda, la diferència principal a nivell logístic no implica gaire, perquè el de Primera Nacional tots són equips d'aquí a Catalunya, amb la qual cosa a nivell de desplaçament i tot això és el mateix que la Lliga Catalana, i l'únic que sí, econòmicament hi ha un augment tranquil·lament d'uns 10.000 euros anuals.
I el senyor B del Creu Alta Sabadell ja ha ascendit i l'any que ve jugarà a Segona Catalana. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem el dilluns a les 9 del matí al programa El Cafè i els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.cat. www.cugat.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.